ara podem dir el contrari, jo crec, no? És a dir, això és una de les coses que es va fer bé. És a dir, que l'any passat jo crec que es va apostar, va fer una aposta molt forta i molt rotunda per la tornada a les escoles, per començar els cursos escolars amb totes les dificultats que això tenia, demanant-li a la comunitat educativa i als professors un grandíssim esforç, perquè se'ls va demanar, i ara que tothom va estar a l'alçada i es va demostrar que es podia, que era important, que es posava l'educació al centre, que l'escola era pilar fonamental d'aquesta societat, i això és molt important. I jo crec que si arribem en aquest nou curs amb aquesta tranquil·litat que jo crec que tenim gairebé tots, ho veia els pares, ho veia la comunitat educativa, ho veia els polítics, ho veia la societat en general, és perquè l'any passat les coses es van fer molt bé.
Segurament l'únic però que hi hauria tot plegat és que aquest curs arrencarà amb aquesta mena de relleu, aquesta cinquena onada, no? És a dir, segurament a tots ens ha tranquil·litzat força, no?, al veure que les darreres setmanes aquesta cinquena onada que va explotar aquest estiu i que va fer que sobretot el mes de juliol fos molt complicat les primeres setmanes d'agost, ja la donem per controlada i, per tant, també ens hem d'aplicar a tots aquest mecanisme de prevenció de dir, és que sabem que només que ens equivoquem un mil·límetre podem tenir un problema seriós una altra vegada des d'un punt de vista social, no?
Clar, la tornada a l'escola també coincideix en aquesta vall que permet, per exemple, que dissabte hi haguessin entre 108.000 i 400.000 persones manifestant-se i que permetrà que demà hi hagin 40 o 50.000 persones al Camp Nou. Vull dir, tot és un pack, no? És potser el millor moment. I a més el percentatge de vacunació va pujant, ja estem per sobre el 70, en principi això ha d'anar esfilagarçant-se sense desaparèixer. I aquest és l'objectiu que s'ha de tenir sobretot aquest any escolar, que si hi hagi sempre la presència, perquè hi seran els propers anys i quasi dècades, però que no sigui una amenaça constant. Tenir-ho en compte sense viure tan aïllat per això.
I sobretot tenir aquestes petites quotes de llibertat també dins de la pròpia escola, no? Que els pares puguin tornar a accedir al centre en alguns moments, que els nanos hi hagi situacions sí, sí. En les quals es puguin treure la mascareta malgrat l'hagin de seguir portant i a l'aula la portaran, etc. No? Que hi hagi aquesta relació i aquest contacte també entre els nanos a l'hora del pati de l'escola, per exemple.
Jo crec que totes les entitats i totes les institucions hem de veure que hem d'anar aprenent i n'hem après. Va ser una sorpresa que tenint un conseller tan específic de salut, doncs que hi hagués aquesta primera onada, perquè tot es va... Això va ser un error fort. Ell, el senyor Argimon, n'ha demanat disculpes. Però i ara ja no ha de ser així. I en relació al tema de l'escola, se n'ha d'aprendre. I com tu dius, Pol, em sembla que és un encert que els pares puguin entrar, perquè els nens també han après que tenim una pandèmia i que el que per mi encara no s'acaba de dir prou és que som les persones les transmissores i per això som les persones les que ens hem de protegir, perquè aquí hi ha moltes campanyes de moltes coses, però això que s'hauria d'haver dit des del principi, per mi no s'ha dit suficient, s'ha dit però no suficient.
Doncs aquesta escola que ha tornat avui a començar, els nanos que s'hi estan posant, la veritat és que a mi m'ha sorprès força que més enllà dels fills i filles, a mi també m'ha passat, que estan encantats de la vida amb les vacances i que s'ho passen la mar de bé. A mi el que m'ha sorprès és els qui no volen tornar perquè estan bé de vacances, perfecte, no? Però que hi hagi nanos que tinguin ganes de tornar i que no associen el tornar a l'escola ni amb quin rotllo hauré de tornar a portar la mascareta tot el dia, per exemple, no? És a dir, i van passar-hi tot un curs sencer, que... segurament ara n'hi ha hagut molts que l'estiu han estat a casa o han estat a l'aire lliure i que han reduït l'ús de la mascareta moltíssim després d'haver-se passat durant tot un any amb 8 hores al dia pràcticament amb la mascareta posada.
La capacitat d'adaptació dels nens és brutal i en el fons és una generació que, per exemple, el tema de la mascareta segurament no portarà molta més naturalitat. És possible que, ara especulo i mira, per dir alguna cosa, però és possible que 10 anys vista, quan ja no hi hagi amenaça pandèmica, ells de manera natural vagin amb mascareta al transport públic. Clar. Que és el que veien, per exemple, ciutadans japonesos que venen per aquí. Vull dir, clar, és una altra forma d'entendre el món, vull dir, no és el mateix nosaltres que ens ha agafat això de la mascareta molt ja bastant granadets que els que ho estan mamant des de petits.
Vaig anar a la Xina fa 10 anys amb el meu fill i ell va quedar sorprès de veure que tothom allà mateix portava la... I ara diu, doncs mira, ja ho tenim aquí. I per tant, són lliçons que anem aprenent i que si estem oberts a aprendre, ho anem assimilant.
Aquest cap de setmana hi ha hagut una notícia, va ser dissabte, hi va haver un incendi a Olesa de Montserrat en un edifici, una persona hi va morir, hi va haver diversos ferits, tres dels quals estan ingressats en estat greu. Aquesta darrera nit, els veïns, una vintena que han estat desallotjats, no han pogut encara tornar a dormir a casa seva. Els bombers, com a mínim, en la primera inspecció que hi van fer, van dir que l'edifici no havia patit danys estructurals, però, evidentment, l'edifici haurà de recuperar els subministraments bàsics. Estem parlant de la llum, de l'aigua, de l'electricitat, etc. I que fins que això no passi, els veïns no hi podran tornar. Aquesta nit l'han passada en un hotel, si no m'equivoco, de Martorell. L'alcalde d'Olesa de Montserrat, el senyor Miquel Riera, ahir lamentava que aquest edifici, o el que havia passat en aquest edifici, derivava, es podia deure a una situació directa de pobresa energètica, i explicava que havia demanat subvencions al govern en més d'una ocasió per intentar arreglar alguns edificis, com seria el cas d'aquest, i que aquestes subvencions no han arribat mai, i finalment aquest dissabte, en el cas d'aquest edifici, es va produir aquest incendi. A aquesta hora ens escolta en directe el senyor Riera, l'alcalde d'Olesa de Montserrat. Com estem? Molt bon dia.
Bon dia.
Vostè té clar que estem davant d'una situació de pobresa energètica i que és aquesta la que malauradament ha acabat derivant amb la desgràcia d'aquest cap de setmana?
No, les causes concretes de l'origen de l'incendi, com ja he explicat, les determinaran els inspectors de Mossos d'Esquadra. El que jo poso al focus, i el posem des de fa molts anys, és que en determinades comunitats, en determinats edificis i barris que tots identificarem per tota Catalunya i que a Olesa també existeixen, sobretot aquells que venen d'edificacions dels anys 50, que arrosseguen una certa precarietat, sobretot en els aspectes d'accessibilitat i eficiència energètica. I en aquests barris, al llarg dels anys, el que es va és concentrar en una casuística, uns elements comuns que podem identificar, que és una concentració de desigualtat social, dificultats del veïnatge, no?, amb una proporció elevada, no?, on es concentra immigracions, ocupacions, desnonaments i tota una suma de casuístiques que al final, quan l'analitzes una comunitat, encara que hi hagin línies de subvenció, que n'hi ha, la Generalitat treu cada any i l'Ajuntament també treu línies de subvencions, però encara que hi hagin línies de subvencions, aquelles comunitats, per l'estructura de la propietat que tenen, no són capaces d'arribar a majories ni tan sols de poder gestionar un projecte complex com és el de la millora d'un edifici. I aquí és on reclamem des de fa molts anys que el que necessiten aquestes comunitats, aquests barris, no són línies de subvenció només, sinó són uns plans de barri que diagnostiquin correctament quina és la problemàtica, quina és la realitat social d'aquell barri i quines són les solucions i les eines que necessita aquell barri i també les ajudes econòmiques perquè realment se'n surtin.
Clar, perquè estem parlant de comunitats que per la idiosincràsia de la pròpia comunitat, per les dificultats econòmiques que normalment acumulen totes les persones que hi viuen, no poden fer front segurament al manteniment, a les reparacions i a totes les tasques que s'haurien de fer per garantir en aquest cas, per exemple, la màxima seguretat des del punt de vista de línies elèctriques.
Sí, però no només les línies elèctriques o les condicions en l'interior de l'habitatge, sinó coses que també són vitals. Si en aquestes poblacions, a més, o en aquestes comunitats, hi ha un cert grau d'envelliment, també arribes a tenir situacions de dependència. I una situació de dependència amb dificultats de mobilitat en uns edificis en què no tens a solucionar el tema de l'accessibilitat i l'eliminació de barreres arquitectòniques, o famílies que viuen amb una pensió molt justa i que després arriba l'hivern i vius en un edifici que no té els aïllaments corresponents ni l'eficiència energètica, se te'n va part del sou o simplement no pots pagar la calefacció o el clima, no? I al final tot això va sumant, són casuístiques diferents, però les podem trobar en un denominador comú. Nosaltres clarament les identifiquem en un denominador comú i en els darrers anys hem tingut gairebé cada any un incendi que al darrere hi havia alguna d'aquestes causes i amb resultat de tenir una víctima. I aquesta és una víctima més, i ara ha estat un ensurt més gros perquè ha afectat tota una comunitat, no?
El problema, i m'agradaria traslladar-li així la pregunta, és si aquestes comunitats no hi arriben, vostès com a municipis tenen la capacitat de fer tot això que vostè diu que s'hauria de fer, o tampoc tenen la capacitat d'arribar a tot arreu?
No, aquí és on jo fem la reclamació sempre. El municipi arriba fins on pot, i cada municipi arriba fins un límit diferent. Per què? Perquè hi ha municipis que tenen molts ingressos perquè tenen indústria, per exemple, i hi ha d'altres que tenen molts menys ingressos i, per tant, menys capacitat i menys recursos. Però els ciutadans tots han de tenir, arribar a les mateixes condicions i drets de confort, qualitat, salut, etc. No? Aquí és on entren les institucions supramunicipals, que han de reequilibrar aquells pressupostos i incidir allà on fa més falta. No? Doncs bé, a l'Ajuntament, amb els recursos que té, pot arribar, per exemple, aquest any hem tret una línia de 100.000 euros de subvencions que es pot sumar a les ajudes que tregui Generalitat. Però amb això no n'hi ha prou, perquè una comunitat d'aquestes, potser hi ha tres veïns que sí que podrien afrontar una obra d'aquestes amb les ajudes, surt una inversió relativament petita, però tenen uns altres 7 veïns que no poden, o fins i tot que no es poden trobar perquè estan en mans d'un banc.
O que per petita que sigui la quantitat, per a ells és inabastable i evidentment no està en l'ordre de prioritats del dia, que sovint acostuma a ser menjar.
I sovint ja no és només l'import o la quantitat, sinó també arrosseguem un dèficit cultural que fa molt difícil assumir unes gestions que no deixen de ser complexes. Per molt que ho simplifiquis, és una gestió i la pròpia de les subvencions o de demanar projectes, demanar no, pressupostos, etcètera, i tirar una obra relativament complexa, no?, de millora de l'edifici, doncs es fa una muntanya, acollint-se a ajudes, etc. Com s'ha fet d'altres vegades? Com ho ha fet la mateixa Generalitat? Doncs, per exemple, amb la llei de barris. Aleshores és quan li dones suport al municipi i es dona una empenta perquè identifiques una problemàtica molt concreta en un barri, que és el que estic descrivint, i fas tot un pla que potser durarà 8 anys i que tindrà diferents accions per arribar a l'objectiu, i l'objectiu és molt clar, que aquelles comunitats assoleixin un grau de qualitat en la seva vida i en el seu habitatge.
Una darrera pregunta, alcalde, i en relació directa amb les famílies que de moment aquesta nit no l'han pogut tornar a passar a casa. No sé si tenen la previsió de si avui ja podran tornar, o aquestes 13 famílies que han passat la nit en un hotel avui hauran de tornar, i si això es produeix, si vostès com a ajuntament es comprometen a continuar-los buscant, mentre duri aquesta situació, un lloc on es puguin estar.
A l'Ajuntament, des de l'inici, primer en tomar el xoc, no?, també a nivell emocional que han patit els veïns, i donar-los tot el recolzament en aquestes primeres hores de desconcert, no? Perquè entenguin que, tot i que ara molts d'ells ho veuen com una muntanya, doncs pas a pas anirem fent tot el necessari perquè puguin retornar als seus habitatges. Cada un dels propietaris ho ha de fer, ho ha de gestionar directament amb les seves asseguradores. Penseu que del que podia haver passat, doncs, per sort, danys estructurals no n'hi han. Sí que hi ha el pis d'origen de l'incendi, que ha quedat molt malmès, i l'escala de veïns amb aquesta afectació al subministre, sobretot l'elèctric, però que això són danys menors, i el que fem és acompanyar-los també amb les gestions, perquè les asseguradores, avui que és dilluns, doncs ja envien els pèrits, i realment esperem que tothom posi tot l'interès i tota la força perquè el més ràpid possible aquests veïns puguin tornar a casa seva. La major part dels veïns tenen alternatives, tenen xarxa, tenen amics, familiars que els poden acollir i ajudar en aquests moments, i aquells que realment no tenen cap tipus de recurs tenen l'Ajuntament al darrere, doncs, solucionant tots aquests temes, el primer, el de l'habitatge, però també penseu que hi ha famílies amb nens, avui comença el col·legi, Bé, els hem d'acompanyar aquell que no té recursos en facilitar totes les gestions.
El Miquel Rieres, l'alcalde d'Olesa de Montserrat, gràcies per atendre'ns en directe aquest matí al matí a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Gràcies per ser-hi, aquests municipis que fa temps que lluiten i lluiten i lluiten perquè saben que tenen barris on la gent, abans ho dèiem al matí, no? La pandèmia ha deixat algunes situacions en un segon terme, no? I de cop i volta, quan passa una cosa com el que va passar dissabte en aquest edifici, un diu, és que hi ha gent que la prioritat és menjar, és que és així, i és pagar l'escola dels nanos i les despeses derivades de que els nanos vagin a escola. I no podem plantejar-nos d'afrontar una reforma del sistema elèctric de la casa, no?, per exemple.
Però el que diferencia una societat econòmicament avançada d'una en decadència, i això, per exemple, s'aprecia molt als carrers d'alguns barris de Buenos Aires o de Mar del Plata i Argentina, és justament el manteniment urbà. I nosaltres tenim un problema, que és que tenim un parc d'habitatges molt gran crescut en el desenvolupisme, en els 60s i els 70s.
Sense ascensor, sense...
I que fins ara hem atès els que tenien patologies constructives òbvies, tipus aluminosi, però clar, és que ja hem passat 60, 70, 50 anys de la construcció d'aquests edificis i la pròpia caducitat dels materials fa que aquests episodis, si no hi ha un manteniment correcte, es puguin anar produint.
O el que explicava el mateix alcalde, no?, que s'acaben habilitant línies de subvencions per poder fer aquestes feines, però és que les persones que hi han d'accedir
no tenen
la capacitat, a vegades el coneixement i sovint el temps, per accedir a unes ajudes que tampoc els cobriran el 100% de l'obra i que la part residual que quedi, per molt que en diguem residual i que l'alcalde digui que és petita, per ells serà una muntanya inabastable, no?
Clar, jo crec que per això els ajuntaments fan bona feina, en aquest cas, el d'Olesa de Montserrat, doncs hem vist amb aquesta entrevista que li has fet a l'alcalde, doncs que realment ajuden a la gent, perquè estic segura que així ho fan, a disminuir aquestes diferències que hi han tan grans socialment.
Hem arribat al punt d'un quart d'11 del matí. Farem una pausa per la publicitat. Continuarem en directe al matí a Ràdio Estel. Xavier Barrena, Teresa Carreras, Arturo Puente, moltes gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat aquests dilluns. Ens retrobem d'aquí a uns dies. Ens escoltem a l'antena de Ràdio Estel. Pausa breu per la publicitat i més coses.
Ràdio Estel. Cada tarda a Ràdio Estel posem un punt i seguit per conèixer l'actualitat del dia. De dilluns a divendres a les 6, punt i seguit, amb Diana Silva.
Siempre buscamos poner a punto las defensas de nuestros pequeños. Yo a los míos les doy cada mañana un vial bebible de Protect Junior, que contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Y les encanta su sabor a frutas del bosque. Protect Junior, de Laboratorios Marnis, es el suplemento que pone a punto las defensas de niños y adolescentes. Pide Protect Junior en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:45 i a 6:45 de la tarda compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora, a 3:45 i a 6:45 a Ràdio Estel, amb qui us parla Ignasi Miranda.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia. Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un matí a Ràdio Estel en el qual volem parlar també d'una malaltia, l'endometriosis, i una cosa que va passar aquest diumenge, que és que es va celebrar una marxa a la ciutat de Barcelona justament per donar-li visibilitat a una malaltia que és crònica, que afecta, atenció, a una de cada 10 dones, que no són poques, que ara mateix no té cura i que té una incidència directa en el dia a dia de totes aquestes dones que la pateixen. Aquesta malaltia fa que l'endometri, que és una part interna de la matriu, ara ens ho explicarem, ens ho explicaran, es col·loquien d'altres parts del cos i això acaba provocant dolors abdominals que són molt forts durant la regla, que són prou forts com per afectar o arribar a alterar el dia a dia de les dones que el pateixen, perquè és un dolor que impacta de ple en totes elles. Hi ha unes 200.000 dones a Catalunya que pateixen aquesta malaltia, i quan dic que la pateixen vol dir que la tenen diagnosticada, no vol dir que siguin les úniques, perquè n'hi ha moltes que no ho saben, entre altres qüestions, perquè aquesta és una malaltia que necessita molt de temps per arribar-se a diagnosticar d'una manera clara. Per parlar-ne aquest matí ens acompanya la Maria Camps, que forma part de l'associació que aquest cap de setmana han impulsat aquesta marxa. Maria, com estem? Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest dilluns. Com va anar?
Molt bé.
Contentes, satisfetes?
Molt. Sí, sí, la veritat és que va ser un acte molt festiu, va venir molta gent, el feedback va ser molt bo, bé, sí, sí, estem molt contentes, valorem molt positivament.
La Maria forma part de l'associació Endodance, que ha organitzat aquesta marxa solidària a Barcelona, i van participar un miler de persones. Els beneficis de la marxa es destinen íntegrament a la recerca justament sobre aquesta malaltia, l'endometriosi, que du a terme, en aquest cas, la Fundació Clínic de Barcelona. Maria, si jo et demano què suposa conviure amb una malaltia com l'endometriosi, què m'explicaries? Què implica per una dona que pateix aquesta malaltia, diagnosticada o encara no, que té endometriosi?
La veritat és que és una malaltia molt heterogènia i hi ha gent que té endometriosi i no ho sap, ho descobreix potser un dia perquè vol tenir fills i no pot, o li troben de manera casual, però lamentablement en molts casos, en la majoria de part dels casos, això no és així. Com has dit bé, és l'endometri, que algunes cèl·lules de l'endometri surten de l'úter, no se sap ben bé per què, i s'implanten en altres parts del cos. Llavors, aquestes cèl·lules funcionen exactament com ho farien dins de l'úter, és a dir, creixen durant una part del cicle i quan no hi ha hagut fecundació es desprenen, no?, es descamen i sagnen. I això et passa a l'úter, per això tenim la regla, però si ho tens a l'ovari, doncs sagna a l'ovari, si et passa a l'intestí, a la bufeta, al recte, als budells, on se t'hagi implantat. Això fa unes bosses de sang, llavors aquestes bosses de sang moltes també fan que s'ajuntin els òrgans entre ells, no?, que hi hagi doncs adherències entre budells, i llavors a la bufeta també, dolor a l'hora d'orinar, a l'hora de fecar, les relacions sexuals...
És a dir, estem parlant d'una malaltia que té o pot tenir en alguns casos una incidència directa en el dia a dia de les dones, sí, que la patiu, i que per tant això pot tenir, per exemple, una conseqüència a la feina, per exemple, no? O a la capacitat que teniu un dia de treballar més o de treballar menys, per una qüestió que és de salut i que, expliqueu, sovint no és prou entesa, no? Segurament per desconeixement per una banda, i de l'altra, doncs, perquè la societat, doncs mira, som tan tanoques amb algunes coses que també som així i ho hem de començar a reconèixer i a canviar.
Sí, el problema més gran de l'endometriosi, o sigui, l'obstacle més gros que té és que s'ha normalitzat moltíssim el dolor de regla. O sigui, es dona per fet que la regla fa mal. Vull dir, només cal que... Jo me recordo al principi de tot, quan era molt joveneta, no?, els anuncis de la regla, bueno, semblava que si no et prenies una pastilla per la regla no eres una dona de veritat. O sigui, la regla t'havia de fer mal perquè fos de veritat, no? I això no és veritat. Això no és així. La regla és un procés fisiològic i, com a tal, no ha de fer mal. Seria igual d'absurd que ens fes mal el respirar, per exemple. No és una ferida, no sagnem perquè tenim ferida, és una descamació d'un teixit.
Clar, crec que aquesta és una malaltia que costa de diagnosticar, que sovint passa molt de temps, segurament en part per això que estàs explicant ara, no? Perquè hi ha aquesta tendència a associar, doncs, que les dones, quan teniu la regla, us trobeu malament, no?
Sí.
I que pot fer mal. Clar, això com ho gestiones? I una persona com tu, diagnosticada, que esteu en aquesta associació, quin missatge enviaries a les dones per intentar ajudar no només a visibilitzar aquesta malaltia, sinó que tothom sigui conscient de que aquest dolor no és normal i que es pot mirar?
El missatge bàsic que s'ha d'entendre, perquè no només l'endometriosi provoca dolors d'aquest estil, a més, l'endometriosi sí que és veritat que hi ha moltes dones que tenen mal quan tenen la regla, però abasta molt més. És a dir, jo mateixa vaig arribar a tenir dolor cada dia. M'era igual quin dia fos del cicle. Vull dir, i de vegades, depèn d'on te la tinguis, clar, si la tens a la bufeta, doncs et farà mal quan orines, però potser si no tens afectació ovàrica, no. Llavors, és molt complicat. Per tant, el que s'ha de normalitzar és que el que s'ha de donar per un missatge claríssim és que no fa mal, el dolor no és normal. El dolor és indici de patologia. Llavors, quan és un dolor, que et prens una pastilla, un analgèsic bàsic, i no et passa, que et fa un dolor que t'invalida, que no et permet caminar, que no et permet, com has dit, anar a treballar. Jo sóc autònoma, treballo a casa, i hi havia una època en què jo no podia treballar, i l'únic que havia de fer era encendre un ordinador. Era exactament això, la regla no fa mal. I si em fa, s'ha d'anar al metge. I si quan vas al metge, aquell metge et diu que és normal, que les dones, que tal, doncs has de canviar de metge i buscar-ne un que et busqui bé el que pot ser.
Jo crec que el missatge és clar, és contundent i és evident. La Maria Camps forma part d'aquesta associació Endodans que ha organitzat aquesta marxa solidària a Barcelona aquest cap de setmana. L'objectiu final era donar visibilitat a aquesta malaltia, l'endometriosi, que està afectant a una de cada 10 dones, que no té cura, que costa molt de diagnosticar i que, com que pot tenir una incidència, té, de fet, una incidència en el dia a dia de les dones que la pateixen. Valia la pena posar-hi avui l'accent. Un granet de sorra per donar-la a conèixer. Maria, gràcies per haver-nos acompanyat. Un plaer.
Permets una cosa?
Oh, i tant.
I donar també les gràcies, que nosaltres vam... O sigui, som part organitzadora, però les companyes d'Endocat, que això ens fa molta il·lusió, que és un acte que hem pogut fer també amb l'associació d'afectades, i tots els veïns de la Teixonera es van volcar, taller de cultura, que va creure en el nostre projecte i ens ha donat un suport increïble, i tothom que va venir, tothom que va participar, i la gent que ha comprat dorsals infinits també, sense poder venir, encara es pot fer, si entreu a endometriosi.cat, doncs moltes gràcies a tothom.
Doncs aquí queda dit al web l'agraïment, i tothom que hi vulgui col·laborar que ho pugui fer. Maria, moltes gràcies,
molt
bon dia.
Merci, adéu, gràcies.
Al matí a Ràdio Estel, l'actualitat que t'acompanya.
Un matí que us acompanya, que us acompanyarà, perquè el matí de Ràdio Estel no s'acaba aquí. Fins a 3:15 estarem en directe a l'antena de Ràdio Estel. Això sí, ara ens tocarà fer un traspàs de papers, una transició cap a aquesta segona part del programa que començarà al punt de 10:45. Mercè Arraga, com estem? Molt bon dia.
Què tal, Pol? Molt bon
molt
dia.
Molt bé. Mira, jo que vaig ja aquest... anava a dir, la primera jornada laboral ja no, però per antena sí. Per antena,
per antena ja la tens feta.
L'estem acabant. Olga Vallejo, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia, molt bé.
Ho teniu tot a punt o no?
Sí.
Sí?
Sí. Veure, ja aquest... portem setmanes ja, ja amb les ganes de començar, i ha arribat el moment.
A veure, us queden què, tres horetes i mitja llargues de ràdio encara per endavant per arribar fins a 3:15. Avanceu alguna cosa?
Doncs mira, després de la primera taula de redacció i que farem cada dia, parlarem avui del nou curs escolar, Pol, que també ha començat avui, però ho farem des d'un altre punt de vista. Per això avui ens acompanyarà la Pilar Gargallo, ella és de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica.
I com pensem que els dilluns, primer dia de la setmana, que sempre fa com mandra, volem començar amb força i vitalitat, i per això és el dia que hem triat per fer una secció musical. I avui serà en Carlos Bayona el que ens portarà música per pujar l'estat d'ànim.
Una mica de música que sempre va bé.
Ara ho deies tu, aquesta música que va bé, doncs mira, Pol, ara ja veuràs.
A veure, quina por, tal com ho has dit, quina por, ara veuràs.
Estàs un cul de sac.
Què veuré, a veure.
Per acabar aquesta transició, saps què farem cada dia? Doncs et posarem en un petit dilema.
A veure.
Hauràs de triar una cançó.
Home, això, rai, vinga, perfecte.
Va, que encantat. Serà amb la que arribarem a 10:45 en punt. De fet, aquesta cançó tindrà una peculiaritat. Serà una versió d'un tema prou conegut. De fet, en seran dues de versions i tu n'hauràs d'escollir una. Avui, com és el primer dia de la nova programació i etapa de Ràdio Estel...
M'encanta.
Hem triat aquesta, a veure què et sembla.
Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar.
Que tinguem sort de Lluís Llach, ja la tenies, no? Doncs ara tenim les dues versions.
Mai em sobra,
No, sempre va bé. N'hauràs de triar una, en funció del teu estat d'ànim, del dia que faci, del que vulguis. La primera és de Wildside, grup de rock català, que es va deixar escoltar sobretot als 90.
Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar.
Vinga,
ja que ens queda res, un minut. La segona és una versió rica, segurament no ho he escoltat massa. Aquest és el Que tinguem sort, de Kwame Mensah.
Si em dius adeu, vull que el dia siga net i clar.
Mira, jo us he de dir que m'agraden molt les dues, eh? I el ritmet aquest dels Kwame... Bé, però com que és dilluns, avui ha de ser un dia enèrgic, jo em quedo amb els Wildside.
O sigui, et quedes amb l'Olga, eh?
Sí, avui em quedo amb l'Olga.
Què hi farem?
Demà serà un nou dia.
Vinga, va, jo ho deixo aquí. Us deixo amb la Mercè i amb la resta de l'equip fins a 3:15, amb la informació, i tornem demà al punt de les 8. Que vagi bé.
Deus et vull, que el sol faci el dia molt més llarg. I així robar temps al temps un rellotge aturat. Que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així prenc, i així prenc tot el fet que et pugui donar pel camí que porta. Vens amb mi, no em demanis un camí planer. Ni estels d'argent, ni un demà ple de promeses sols. Un cop de sort, que la vida ens doni un camí ben llarg. I així prenc, i així prenc tot el punt que et pugui donar pel camí que poc a poc.
Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Ana.
A Marquitos le hace mucha ilusión lo del tren.
Pero a mí lo que me hace ilusión es el descuento.
¡Viva el tren!
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora las familias tienen un 40% de descuento para los niños sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
¡Buf! ¿Cómo me cuesta la vuelta a la rutina?
Te comprendo, yo estaba igual, pero ahora tomo Royal Provite 5000. Son viales para beber que contienen la mayor concentración de jalea real pura del mercado, además de polen, propóleo y vitamina E. Es muy cómodo y se nota. Recuerda, Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreix-ho a caixaforum.org.
Ràdio Estel. A Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ara mateix passen 5 minuts a 2:15 del matí. Què tal? Molt bon dia de nou. Salutacions. Avui és dilluns 13 de setembre. Estem d'estrena, el primer dia de la temporada, primer programa de la temporada. I la veritat és que venim amb moltes forces, amb moltes ganes i també molta il·lusió. Estem encantats d'acompanyar-te tots els matins a partir d'ara i fins a 1:45 del migdia amb un magazín, la veritat, fet a la teva mida, ja veuràs. A la producció en David García i en Galdric Pelegrí i a les vies de so, ell, José Matosas. Doncs cada dia començarem el programa amb la taula de redacció, un espai on compartirem amb tots vosaltres els temes més destacats de l'actualitat. A partir de les 11 us oferirem un altre punt de vista i ho farem amb una entrevista que volem acabar de mastegar així aquests temes més importants de la jornada que ja ens ha explicat el Pol Marçà a les 8. Avui, per cert, no podia ser d'una altra manera, parlarem de la tornada a l'escola. I a partir de les 12 tindrem el Bayona contra la Bajona. Sí, sí, ho heu escoltat bé. El DJ Carlos Bayona ens donarà, doncs, la millor recepta musical per animar la setmana i també la temporada. Avui també parlarem de salut i de temes legals. De fet, cap a 11:45 ens visitaran els advocats de Digestum Legal per parlar-nos de la violència vicària. Ens preguntarem, aquest tipus de violència, que malauradament doncs n'estem parlant molt aquests dies, té cabuda en el dret penal? I també avui contarem amb l'Espai de Salut Natural per Tothom, un clàssic de la casa, que també torna aquesta nova temporada. Cap a la 1, continuarem parlant de nutrició. Comencem temporada i volem començar també a menjar saludablement. Ens ajudarà en aquest objectiu la doctora Begoña Caneda. I després ja vindrà la Lupa, un espai on els nostres redactors posaran la lent d'augment, aquella notícia que val la pena tenir en compte. Avui, per cert, ens preguntarem, cuidem prou el nostre cervell? L'Olga Vallejo ens ho explicarà. I cada dia acabarem, ja arribem, al final del programa amb el toc de queda i amb Miquel Morgà.
Comença la taula de redacció.
Doncs déu-n'hi-do tot el contingut que hem preparat per avui, per aquest primer dia de programa, però abans, si m'ho permeteu, hem de presentar doncs aquesta taula de redacció que ens acompanyarà cada dia en aquests primers minuts del programa. Olga Vallejo, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Sots directora del programa.
Contentíssima d'estrenar-nos ja, per fi.
David Serra, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, aquí portant cafès amunt i avall, però bé.
Nosaltres estem aquí a l'estudi, gràcies per ser, pel cafè net, i a la taula de pensar... Així, l'hem batejat, en comptes de dir el racó de pensar, la taula de pensar, des de l'estudi 2, tenim a la Marta Ejarque. Bon dia, Marta.
Bon dia, com esteu?
Què tal? Que no t'has portat molt bé aquest estiu, no? Perquè ja directament el primer dia cap a la taula de pensar.
No, es veu que no. Jo, mira, Mercè, aquest matí t'he portat les fotocòpies, el cafè, però tot i així segueixo castigada. Bé, seguiré fent mèrits per intentar poder venir a l'estudi ben aviat.
Doncs esperem que així sigui, que et portis bé i a veure demà què tal, a on et toca seure.
Molt bé.
Nois, amb ganes, no? Força per començar?
Moltes ganes, sí. Ja feia dies que estàvem treballant, preparant-ho, i avui, per fi, tret de sortida.
I ara ens posem seriosos.
Això no estava al guió,
Això és fora guió.
i comencem bé.
Amb sorpreses.
Vosaltres no sabeu res.
No, ja, per això.
Els nostres oients menys. Abans de començar la primera taula de redacció de la temporada, us he de dir una cosa. De fet, us vull fer una petita confessió, tant a vosaltres, equip del programa, com també als oients. Anem a pams. Primer, als oients. Tu, oient, que ens escoltes per primera vegada aquest matí a Ràdio Estel, has de saber que nosaltres ja portem dies, setmanes, mesos preparant. Dia i nit. Fins aquí bé. Ara, el que els nostres redactors i productors, com també tècnic, no saben, és que durant aquestes setmanes, que heu estat treballant dia i nit, i ho heu donat tot i més, Ràdio Estel ha contractat un servei de detectius que han seguit tots els vostres passos. Ho heu notat, nois?
No. Jo tampoc.
Doncs bé, ara ho sabem tot de vosaltres. I des de la direcció del programa hem considerat escaient necessari compartir-ho, compartir aquesta informació amb els oients, i més el primer dia, perquè així us vagin coneixent una mica, sàpiguen de què peu calceu, quines són les vostres aspiracions que feu a la vida.
Ai, ai, ai.
Què? Esteu preparats?
Jo no. Estic absent.
Doncs, nois...
No em fas més por.
Ara és el moment de treure la llum aquests informes de l'equip.
Olga Vallejo. Viu a l'extraradio. Camina tant com pot. Li agrada caçar Space Invaders i descobrir artistes urbans. Li encanten les croquetes i la xocolata. Per separat. David Serra. Portenc d'adopció i de sentiment. Un malalt de ràdio, també de cine. I a més li agrada el gaspatxo. Considera absurd que no es pugui prendre l'hivern. Un autèntic desastre en tot el relacionat amb el bricolatge. Porta fatal la invasió de patinets a les ciutats. Un consell, no li traieu el timar. Marta Ejarque, terrassenca, barcelonina d'adopció. Viu a un cinquè pis, sense ascensor, ni aire condicionat, gat o panificadora. Parla francès, mandarí i alemany. Però com voleu que parli mandarí? Un consell, no us creieu mai res del que us digui. David García, nascut a Barcelona, però s'embullà des del segon dia. De la collita de finals dels 80, amant de la música que entén, com el Festival d'Eurovisió i del folclore andalús. Rociero y dicharachero por los cuatro costados. Ah, per cert, és un dels productors. Vigileu. Galdric Pelegrí. Graciang certificat. Cuineta sense haver cremat cap plat. Et troba el que necessites abans que ho sàpigues i tot. Mercè Raga. La Raga. Una espècie difícil de classificar. Enemiga dels pèsols, dels objectes voladors i de la Comic Sans. Si la veus trista, posa-li alguna cançó del Bosch o una pel·li d'Almodóvar. Has de saber que no calla ni sota l'aigua. És més de nit que de dia i prefereix el vermut negre casolà i sempre amb oliveta. El seu mantra de vida, res no sacseja el cor somrient. I el tècnic? El tècnic menja pa.
Em dic José, tinc 25 anys, soc tècnic i m'agrada Estopa.
Vamos, José. Y el del medio de los chichos me ha dicho que en la otra vida se la han olvidado la pena, se acuerda de la alegría, pero me ha dicho que estamos solos, ya no tiene compañía.
Al matí a Ràdio Estel, el magazín Zin Zin.
Què, nois? Us ho esperàveu o què? Us heu sentit identificats?
I tant, està clar que ens agrada menjar.
Sí, o no menjar pèsols.
També podries.
Menjar i no menjar. M'ha agradat això que el Galdric sigui cuinetes.
Ah, això no ho sabíem,
això va molt bé, eh?
Sí. Home, sí. Sempre està bé, no?, tenir un cuinetes a l'equip.
Sí, sí.
Ens n'aprofitarem durant la temporada.
Home, a mi això que em defineixin com una persona difícil de classificar, no sé què dir-te, eh?
És bo, segur.
És bo? Creieu que és bo?
Sempre lectura positiva, tot.
Bé, dit això, 10 i 42 minuts, estàs al magazín del matí a Ràdio Estel. Olga, tu seràs l'encarregada cada dia de resituar-nos en l'actualitat, qui ha estat notícia i què en serà sota la teva visió.
Sí, farem com una repassada això, justament, el que és notícia, aquelles coses que a vegades potser no ens acaba d'agradar saber que allò ha estat notícia, unes altres que ens fan somriure, unes altres que ens amoïnen, per entendre una mica, potser des d'un altre punt de vista, l'actualitat.
Doncs aquesta serà la zona Vallejo, i Olga, avui amb quin mals de cap te'n vas anar a dormir?
Doncs em temo que hi ha més d'una notícia d'aquestes que amoïnen. L'incendi de Màlaga, per exemple, a la Serra Bermeja, que estava fora de control i que avui segueix creixent i amb més desallotjaments. Aquesta és una, però també tenim les cues quilomètriques a les autopistes, segon cap de setmana sense peatges, on ha estat clarament insuficient alguna de les mesures que es varen prendre, com l'ampliació de vials, l'habilitació de carrils de tradicionals o la prohibició de circular als camions. Potser caldria posar el focus en una alternativa real de transport públic de qualitat, eficient i suficient, i que a l'hora de fer la majoria de desplaçaments ni se'ns passés pel cap el vehicle motoritzat privat.
També tenim una notícia d'ahir de la que ens seguirem sentir a parlar.
La candidatura d'Anne Hidalgo a la presidència de França. L'actual alcaldessa de París, que ho és de 2014, ha transformat la capital en una aposta clara per una mobilitat sostenible, ara que parlaven de mobilitat, i va anunciar ahir que es presentava a les eleccions presidencials de 2022, per tant, queden mesos. El seu discurs va tenir un to ecologista, feminista i social. Veurem com evoluciona aquesta cursa cap a l'Elisi, perquè segons les enquestes té poques opcions per arribar a la segona volta. Però tot i així, Hidalgo diu que vol acabar amb l'arrogància de l'actual president, Emmanuel Macron, que és un altre dels candidats, com també ho serà Marine Le Pen, la líder ultradretana, que ho tornarà a intentar.
Olga, sisplau, una notícia esperançadora pel sector cultural.
En tenim. Aquest cap de setmana s'ha celebrat Fira Tàrrega i ha estat un èxit. Ha tornat amb particularitats, clar, la pandèmia,
no? No podia ser una altra manera, però ha arribat, eh?
Sí, sense programació off ni aglomeracions, però una edició excepcional amb un 95% d'ocupació als espectacles, 800 professionals acreditats de 23 països i, el més important, una gran qualitat artística. Per tant, sembla que es recupera el mercat de les arts escèniques.
I hi ha una notícia sobre una nova normativa que contribueix a que siguem una societat més inclusiva. Quina és?
S'ha aprovat una nova ordre que trencarà barreres per a les persones amb discapacitat auditiva. A partir de gener de 2022, els serveis socials hauran d'incloure el llenguatge de signes, la videointerpretació i suports visuals de vídeo a zones d'accés, trànsit, ús públic, immobiliari urbà, on fins ara hi ha locucions acústiques.
I atenció, avui, per fi, ha arribat el dia. Una estrena que molta gent estava esperant.
Torna Crims!
Home!
Aquesta nit, quan vas 5 minuts de les 10, tercera temporada del programa de crim realitat basat en casos d'homicidis ocorreguts a Catalunya. Carles Porta torna a posar llum en la foscor
ara.
I comença amb el crim de la Guàrdia Urbana, un cas relativament recent, al que li dedicaran 4 capítols.
Estàs nerviosa?
Home, la veritat és que jo mai he vist crims.
Ets tu la que no havia
soc
vist
jo, crims. Soc jo, soc una de les poques que no està enganxada, i això que era impossible no saber que feien crims, perquè Twitter dilluns era el
tot
que tot
arreu,
parlava,
no? Clar.
Avui m'estrenaré. Tinc ganes de viure aquesta experiència col·lectiva i de germanor.
Doncs demà ens ho expliques. Jo, de fet, estic en la teva lliga, perquè tampoc veia crims ni escoltava crims, però tenia el meu company Joan Trias, que m'ho explicava l'endemà. O sigui, aquesta versió també m'agradava molt, saps? Bé, en tot cas, ja ho faràs tu aquest any.
A veure què passa, sí.
Acabem la zona de Vallejo amb una notícia... Ai, que t'ha fet somriure. Quin ha estat?
Mira, més que una notícia, és un compte de Twitter, Teresinologia. Si no les coneixeu, entreu a Twitter i seguiu-les. I si no teniu compte a Twitter, el creeu perquè val la pena.
Quins són?
Doncs segur que recordeu Teresina S.A., la sèrie de la cubana que va emetre a TV3
sí.
La primera vegada, el 92. El que fan, a Twitter, és penjar al seu compte a Instagram, també, fragments de la sèrie per donar la seva visió de la realitat, com elles diuen, sempre dispostes a donar respostes. I a primera hora, avui, han penjat un vídeo precedit de pares i mares celebrant l'inici del curs escolar.
La imatge del dia.
El que també farem a la taula de redacció cada dia és fixar-nos en una imatge, una fotografia, un cartell, un dibuix, el que sigui que hagi cridat l'atenció al David. Amb quina t'has quedat avui, David?
Mira, avui, a veure, aposta segura, és el primer dia, i vaig, per tant, a la doble pàgina del Mirades, el diari Ara.
Jo he treballat a prou aquests dies.
Sí, no, ho he fet per tenir èxit en la primera imatge, perquè són imatges sempre espectaculars,
la veritat és que
mai
sí.
Passen desapercebudes. És aquella imatge que trobem al mig del diari, a doble pàgina. Avui, com portes les alçades?
Jo saps que bé.
Sí, no?
Sí, sí, la veritat és que sí.
Doncs mira, avui la imatge d'un salt lliure espectacular, des d'una alçada molt, molt bèstia. Es tracta de la prova Cliff Diving World Series, celebrada aquest cap de setmana a Downpatrick Head, que és a Irlanda. Com tots sabeu, doncs, la seva costa està caracteritzada per uns penya-segats immensos d'una alçada més que considerable. Per exemple, aquests saltadors es van llançar des d'una alçada de 27 metres. I la imatge mostra, la imatge que hem de dir al fotògraf és Claude Kilcoyne.
Ara?
Veiem una participant en ple salt, és a dir, volant directament, que va... li queden les roques al fons i va de cap a l'aigua, tot i que després esperem que es doni la volta, perquè si entres de cap acabes amb mal de cap. I diuen els organitzadors que s'estan 3 segons a l'aire i que poden arribar a una velocitat de 85 km per hora.
La veritat és que la imatge és
sí.
Espectacular, eh?
Més contrasten els colors del banyador amb la roca fosca al fons. Està molt bé.
Deu i 48. minuts, seguim en aquesta primera taula de redacció. A la Marta Jarque, que la tenim molt callada, eh? Que és la nostra corresponsal, i cada dia doncs, ens portarà una notícia des d'un racó del món sense sortir de l'estudi. Marta, avui des d'on?
Doncs mira, avui us porto una notícia transcendental des de la bonica vila de Fife, a Escòcia. Jo no sé si vosaltres, Mercè, Olga, David, sou d'anar a la biblioteca a treure llibres.
Sí. Oh,
sí, sí. Us sí. agrada? El retorneu a temps?
Són aquests espais. No els conec gaire. Ai.
Jo sóc de les que va rebent avisos. Primer avís de retard, segon avís de retard, tercer... Hi ha fins a quatre. Com a mínim n'hi ha quatre.
I després què passa? Ja no pots treure més llibres.
Et van penalitzant dies. Sí, el que a casa tenim molts carnets.
doncs, Olga, si et sents malament, escolta aquesta notícia, perquè a la biblioteca de Fife, un usuari ha retornat un llibre després de 14 anys d'haver-se l'endut. L'havia retirat el 2007.
No, però aquest home no pot tornar... O sigui, no pot agafar el llibre en sa vida, no?
el llibre en qüestió és un exemplar de The Amazing Maurice, de Terry Pratchett. Clar, en primer moment he pensat que el llibre devia ser molt llarg, però no. Té només 255 pàgines. Penso que no calen 14 anys per llegir-se el sencer, però vaja, cadascú. Tot va començar quan el senyor que tenia el llibre a casa seva va intentar treure un parell de llibres de la biblioteca fa unes setmanes. La bibliotecària es va quedar impactada quan al compte del protagonista hi apareixia un préstec no retornat de feia 14 anys. L'usuari, és clar, ja no recordava ni que el tenia, el va buscar per casa i finalment el va retornar, això sí, amb una mica de retard.
Perdona una cosa, a veure. O sigui que aquest senyor fa dues setmanes va buscar un llibre i li diuen no, que vostè té un llibre que fa 14 anys que ha tornat.
Per tant,
abans durant 14 anys no ha tret un llibre de la biblioteca.
Només ha llegit aquell llibre.
Aquest home és un farsant, home, el que llegeix i no el llegeix.
El que em sorprèn és que sàpiga on està el llibre després de 14 anys.
També,
ha fet poques mudances.
Déu-n'hi-do.
Es veu que li ha costat, ha hagut de regirar tota la casa, però... Si aquest cas us ha impactat, no és el retard més sonat. L'any 2019, a la biblioteca del comtat de Donegal, Gwydor, Irlanda, una família va retornar un llibre 82 anys després d'haver-se'l endut. Sí. Era la primera edició de White Owl, d'Amy Smithson, que havia estat recollida de la biblioteca l'any 1937. I atenció, perquè aquesta família va estar de sort. La norma que establia que els usuaris havien de pagar 5 cèntims cada dia de retard en el retorn de llibres s'havia abolit només un parell de mesos abans. D'altra manera, he estat fent uns càlculs, la família hagués hagut de pagar una multa de 1.496 euros.
Veuríeu.
Les lupes.
Gràcies, Marta, per aquesta corresponsal. I en aquesta taula també estem molt pendents de les xarxes socials. Breument, avui ja anem... És que és un clàssic, eh? El primer dia ja anem malament de temps. Com ho veieu, això?
Que tenim 3 hores, encara.
Ai, Déu meu, anem tots encaixats. Tendència o viral, David, què ens portes?
Sí, mira, avui m'he fixat en una tendència. Jo no sé si els culers avui hauran esmorzat, dinaran o superant, si veuen al Twitter, perquè hi ha noms com Vinícius, Modric, Llull... Lasso, si no els coneixeu, són tots noms relacionats amb el Madrid que hi va golejar el 7-5-2, el Madrid de bàsquet que va guanyar la final de la Supercopa d'Espanya contra el Barça. Tot i que el Barça havia arribat a guanyar de 19 punts, el Madrid que encapçala la classificació és líder, el Madrid que té a la llista de màxims golejadors en els dos primers llocs de jugadors, Benzema i Vinícius. I bé, què és això? Doncs Vinícius, per cert, que era aquest jugador que fa 4 dies tothom, ningú sabia qui era, ni el Madrid mateix, i que porta 20 anys gairebé a l'equip blanc, ara ja és, el veuen com a guanyador de la pilota d'or. Per exemple, alguns tuits que he buscat, Vinícius guanyarà la pilota d'or abans que Mbappé i Haaland, atenció. N'hi ha un altre que pregunta qui és Mbappé, o rei Vinícius, i després Ciro López, que és un marangot d'aquells des del moll de l'os, diu que en Vinícius així començo a no tenir clar si Mbappé té lloc a l'equip.
Doncs ho tindrem en compte ara, la Marta, que ens porta la notícia curiosa. Marta. Tenim a la Marta. Hola, Marta.
Hola.
Què estaves pensant?
Mira, és que em sento rebotada, una no, cosa ja, fantàstica, ja que de tant en tant passa, suposo que és el primer dia, encara hem d'ajustar alguna cosa, i em sembla, no sé si entrava bé o no.
Sí,
qualsevol
sí,
cas, em sentiu?
Bé, t'escoltem bé.
Perfecte.
Marta, endavant. Què ha passat?
Ara em sembla que també em sento bé. Doncs us deia que avui anem fins al zoo d'Atlanta. Un grup de 13 goril·les ha donat positiu en coronavirus i se sospita que els va contagiar un dels cuidadors del zoo. L'Ozzy és el goril·la estrella d'aquest zoo, un mascle de llom platejat, té 60 anys i, esclar, és en edat de risc, i és ell el que està en un estat de salut més greu. Alguns dels animals van començar a mostrar símptomes com degoteig nasal o canvis dels seus hàbits alimentaris, i els goril·les infectats ja s'estan tractant amb anticossos i aviat rebran la vacuna Zoetis, desenvolupada pels animals. Per ara només hi ha un problema. Els cuidadors del zoo asseguren que és molt complicat que els goril·les mantinguin la distància de seguretat entre ells perquè es mouen en grup i això posa en risc a la resta de goril·les que encara estan sants.
Molt bé, Marta. Doncs a aquesta hora també us podem avançar la lupa que ampliarem a partir de la una. Olga Vallejo, primera lupa de la temporada. A on posaràs l'alent d'augment avui?
Al nostre cervell, perquè ara estem tots amb les piles carregades, plens d'energia, però recordeu l'estrès i l'angoixa. Molta gent, quan espera amb candeletes les vacances, abans de Nadal, abans de Setmana Santa, abans de l'estiu, doncs la Marta Portero, doctora en neurociències i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, ens donarà un cop de mà per entendre el nostre cervell.
10:54, això serà a partir de la una, però com podem cuidar el nostre cervell, com dèiem, a partir de la una a la lupa. I ara també ha arribat el moment de passar la freqüència madurada. Freqüència madurada, que serà el nostre misteri sonor diari. Saludem de nou a la Marta Jarque. Marta, explica'ns, què passa això? És el nostre concurs, em fa especial il·lusió.
Sí, és fantàstic, eh? Ja ho sabeu, en aquesta freqüència madurada cada dia us proposaré un misteri sonor i els que l'encerteu entrareu al sorteig d'una fantàstica cistella de productes Capravo.
Fantàstic, doncs explica'ns per ajudar-nos a acomiadar l'estiu com cal, no? Aquesta magnífica cistella Capravo.
Exacte, aquesta cistella que sortejarem cada dia entre els que participeu al concurs inclou una selecció de productes de proximitat ideals per començar setembre amb energia i optimisme. Per exemple, una ampolla de vi blanc Clot d'Encís, fantàstic, fruits secs com ametlla torrada i avellana torrada a Coselva, perfecte per un bon aperitiu, o també un arròs extra Segadors del Delta per fer una deliciosa paella ara que encara fa bon temps.
Va, doncs ara que ja ens has tret aquí una mica les ganes de participar en aquest concurs, que han de fer els nostres oients per aconseguir-la?
Doncs mira, ens heu d'enviar la vostra resposta per WhatsApp al 663-99-30-62 o per correu a almatí@radioestel.cat. Teniu temps de participar fins a la una i al final del programa us direm el nom de la persona guanyadora.
Va, que ens falten 4 minuts per arribar al punt de les 11. Comencem amb la primera pista, si et sembla, Marta.
Endavant. Primera pista. Comencem temporada i metafòricament ens enlairem. I us proposo endevinar a quin país volava el primer avió que aquest matí ha sortit de l'aeroport del Prat de Barcelona. Aquesta és la primera pista.
Ostres, ara m'has deixat, però molt poquet, no? Va, em sembla que l'Olga ja el té.
Jo estic ballant ja amb una camisa blanca. A la costa.
Dóna més pistes, va.
Ui. Mira, fem una cosa, Marta, ho deixem aquí i cap allà al punt de les 12, 12:45 tornaràs, no? I
perfecte.
Ens donaràs una altra pista.
Sí, una pista que potser és més fàcil per alguns.
Doncs ja sabeu, si ja sabeu de quin país es tracta, podeu enviar les vostres respostes per WhatsApp al 663-99-30-62 o al correu delmatí@radioestel.cat. Gràcies, Marta.
A vosaltres.
I bé, per tancar doncs aquesta primera taula de redacció, abans d'arribar als senyals horaris i donar pas a l'informatiu de cada hora, us proposem una cançó. La veritat és que hem tingut consens aquest primer dia, eh?
Cor.
Només hi havia un vot particular, que no direm d'aquí.
No direm de qui és,
però comencem amb aquesta cançó, Dancing in the Moonlight. És una versió de Jubel, de fet, el 2000. De ben segur que us sonarà perquè Top Loader, que és una banda anglesa, doncs va treure la seva pròpia versió, però després del duet suec ens va regalar aquesta. Avui pugem al Fader a Dancing in the Moonlight i després l'informatiu. I atenció, perquè avui parlarem de la tornada a l'escola en Pilar Gargallo i de la violència vicària tirant pel dret. In the moonlight, dancing in the moonlight, everybody's feeling warm and bright. It's such a fine natural sight. Everybody's dancing in the moonlight.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.